Bon dia. L'Ajuntament d'Olot reclama la flexibilització de la llei Arsal per poder contractar més policies municipals.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Que treballin perquè es pugui fer una moratòria, que es pugui fer una, diguem, una excepció de la llei Arsal pel que fa a les policies locals. D'aquesta manera nosaltres ens permetria que si tenim els recursos i els prioritzem com a Ajuntament, que els tenim i els volem prioritzar en seguretat, nosaltres puguem contractar més policies municipals sense limitacions estatals. Perquè creiem que si realment aquest país es creu en la seguretat, ens han de donar les eines als ajuntaments amb voluntat de dedicar-hi recursos per poder-ho fer, per poder tenir més policia, per poder garantir encara una millor seguretat a la nostra ciutat.
Acabem d'escoltar l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. És una de les qüestions més reclamades en aquest àmbit, com escoltàvem, per l'alcalde de la ciutat. Precisament fa pocs minuts ha finalitzat la Junta Local de Seguretat a Olot i de la trobada se n'espera que es publiquin noves dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 11 d'abril del 2025.
El dia en 4 minuts.
Inauguren la ruta per caminar i pedalar que uneix la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadeses. Aquest dijous s'ha presentat oficialment el nou tram de 21 quilòmetres que uneix la Garrotxa i el Ripollès. Un centenar de professionals de la informació turística reuneixen a Olot. El principal objectiu de la trobada és la millora de l'atenció al visitant i el turisme sostenible. Amb l'arribada de la primavera s'han d'adaptar noves rutines. És un dels consells de Gregori Munger, del Racó de la Llum, en una època de temperatures que van a l'alça. Detalla que durant aquest temps hi ha al·lèrgies, migranyes, problemes de la pell i altres símptomes que s'associen a l'època de l'any. Romeria, el tercer llargmetratge de la garrotxina Carla Simón, després d'estiu 1993, i el Carràs competirà a la secció oficial del Festival de Cinema de Cannes, rodada en diferents localitzacions de Vigo, Galícia. La cinta arribarà als cinemes el proper 5 de setembre. En esports, la Unió Esportiva Olot vol quedar-se a segona federació. Si l'Olot guanya l'Europa aquest diumenge, ja no podria baixar directament. Els olotins porten 3 victòries consecutives i ara mateix es troben fora de la zona de play-out. També parlarem de patinatge artístic, perquè el Club Patinatge Artístic Olot vol refer-se al català al Campionat d'Espanya que se celebra a Reus. Les patinadores arriben a l'estatal amb l'objectiu d'assegurar-se una plaça per l'europeu i el mundial. I tancarem l'informatiu parlant d'en Tim, que protagonitza un nou número dels contes a la faràndula. El gegant de la colla Racing Team encara no tenia cap compte dedicat. A més, fins al dia de Sant Jordi, tots els contes de la col·lecció incorporaran una màscara en blanc on els nens i nenes hauran de dibuixar el nou disseny que lluirà el gegant a les properes festes del Torà.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els preus es moderen el mes de març per l'electricitat i els carburants. A Espanya, la inflació se situa en el 2,3%, el nivell més baix des de l'octubre, quan la taxa era de l'1,8%. Unió de Pagesos demana a Agricultura que la vacunació contra la malaltia de la llengua blava sigui voluntària. El sindicat retreu manca de diàleg al departament per haver-la fet obligatòria en animals ovins i també bovins. Roger Espanyol demana 13 anys de presó per als policies processats per buidar-li l'ull l'1 d'octubre. L'escrit d'acusació reclama atribució avui als agents delictes de lesions per la pèrdua d'un òrgan i tortura. Detingut un noi de 20 anys per agredir un home amb una arma blanca a Lleida. La víctima rep diverses ganivetades, però ja li han donat l'alta, segons informen des dels Mossos d'Esquadra. A la pàgina internacional, una família de Barcelona mor a l'accident d'un helicòpter al riu Hudson de Nova York. 6 persones han mort en el sinistre, una família catalana de 2 adults i 3 infants i el pilot de l'aparell. I precisament en aquesta línia, Prieto diu que la repatriació de les víctimes de l'accident a Nova York serà ràpida un cop hi hagi l'aval judicial. El delegat del govern espanyol a Catalunya lamenta profundament el tràgic succés.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest divendres el dia comença una mica més fred a l'interior, fresc a la resta. També baixa la temperatura cap a la Costa Brava central i sud, no tant a la Costa Brava nord, cap al Cap de Creus, encara mínimes de 10-12. Però bé, a Olot hem baixat fins als 6 graus, també a Mieres i també a Santa Pau, o la Vall d'en Bas, 6 graus de mínima. N'hi ha hagut, per exemple, 0 a Núria, n'hi ha hagut també 0 a Das, a la Cerdanya, 4 a Puigcerdà, 3 graus a Camprodon i 9, aquí més alta, a Vic. Hi ha boirina, algun banc de boira, a les comarques centrals de Girona, també cap a Osona, Ripollès... Bé, mala visibilitat. Avui, però, el dia aguantarà, no ha de ploure. Un dia, doncs, amb sol, alguns núvols prims, 4 núvolets a la tarda al Pirineu, no hi ha d'haver precipitació. Puja una mica la temperatura, per tant, màximes, novament, de 18-22, la majoria 23-24, les més altes, puntualment fregant els 25. I el cap de setmana, que ve marcat per més inestabilitat, diumenge. Finalment, dissabte, pràcticament no plourà. Cel mig ennuvolat i temperatura encara suau o alta. Novament, màximes de 20 a 25. Això sí, s'anirà tapant de cara al vespre i potser la nit comença a caure algun plogim. De moment, poca cosa. Però diumenge, especialment passat el migdia i la tarda, i el vespre, sobretot, pot ploure. Aquesta pluja començaria en punts de la costa, però també Pirineu i Prepirineu. Per tant, a qualsevol lloc acabaria plovent diumenge tarda nit, o tarda i vespre, amb una temperatura una mica més baixa. La cota de neu alta, encara ben bé 2.400 metres. I dilluns una mica més de pluja, quan més plouria la setmana que ve seria dimarts, ho podria fer amb més intensitat, la neu baixant cap als 2.000 metres, i dimecres encara hi hauria ruixats. Per tant, així encarem la setmana que ve, ja entrant a la Setmana Santa.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 11 d'abril del 2025 parlant de l'Ajuntament d'Olot, que reclama la flexibilització de la llei Arsal per poder contractar més policies municipals. És una de les qüestions més reclamades en aquest àmbit per l'alcalde Agustí Arbós. Precisament, fa pocs minuts, ha finalitzat la Junta Local de Seguretat a Olot i de la trobada se n'espera que es facin públiques noves dades d'actuacions policials a la ciutat fetes en els darrers mesos, informa Gerard Puigdemont.
Des de fa temps, l'Ajuntament d'Olot creu que la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració pública, la llei Arsal, els priva d'actuar amb qüestions concretes, com per exemple la contractació de més policies municipals. L'alcalde Agustí Arbós diu que tenen els diners per poder disposar de més efectius, però necessita que la llei faci excepcions per poder-ho fer realitat. En aquest sentit, ja ha demanat a les institucions superiors una moratòria.
Que treballin perquè es pugui fer una moratòria, que es pugui fer una, diguem, una excepció de la llei Arsal pel que fa a les policies locals. D'aquesta manera nosaltres ens permetria que si tenim els recursos i els prioritzem com a Ajuntament, que els tenim i els volem prioritzar en seguretat, nosaltres puguem contractar més policies municipals sense limitacions estatals. Perquè creiem que si realment aquest país es creu en la seguretat, ens han de donar les eines als ajuntaments amb voluntat de dedicar-hi recursos per poder-ho fer, per poder tenir més policia, per poder garantir encara una millor seguretat a la nostra ciutat.
Actualment la policia municipal d'Olot compta amb una cinquantena d'agents. Darrerament han aconseguit reforçar-se en vàries concretes, com la unitat operativa.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Més temes inauguren la ruta per caminar i pedalar que uneix la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadeses. Aquest dijous s'ha presentat oficialment el nou tram de 21 quilòmetres que uneix la Garrotxa i el Ripollès. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Arraixac, celebra que l'obra estigui completada després de 6 anys anant-hi al darrere.
La Vall de Bianya feia 6 anys que esperava veure completada la connexió amb Sant Joan de les Abadeses a través d'una ruta per a caminar i pedalar. En parla Santi Reixac.
Tingueu en compte que mentre l'estàvem fent va passar un glòria, va passar el Covid i tot i així, gràcies a la Diputació, a l'esforç que hi ha posat i a Vies Verdes, hem aconseguit això, perquè han sigut molts entrebancs que hi havia pel mig. Però bueno, avui és un dia important per nosaltres aquí a la Vall de Bianya i el que esperem és convidar la gent a disfrutar-ho i a disfrutar d'aquest paisatge que tenim.
Completar aquesta ruta que uneix la Garrotxa i el Ripollès ha tingut un cost d'1.461.000 euros. La meitat de l'obra ha estat subvencionada per fons FEDER, mentre que un 25% l'ha portat la Diputació de Girona i el 25% restant els ajuntaments de la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses. En parla Miquel Noguer, president de la Diputació.
I això és una vertebració més del territori que no s'acaba mai. I que haurem de començar de la Garrotxa cap a l'Empordà, etc, i per tant irem fent, no? Irem fent amb l'ajut dels municipis, penseu que Vies Verdes és la Diputació, em sembla que són 78 municipis, per tant, en definitiva, això s'ha d'anar fent. S'han d'anar fent i s'han d'anar mantinguent.
Es tracta d'un tram de 21 quilòmetres i mig que no ha estat fàcil d'adequar, donades les moltes zones boscoses que engloba, l'orografia complicada i que s'han hagut d'obrir trams nous. Des del Consorci de Vies Verdes de Girona no la qualifiquen de via verda pròpiament, sinó més aviat una ruta per caminar i pedalar, donada l'exigència que presenta. Va de l'Hostal Nou de Bianya a Pont de Planàs, passant per la Vall de Ferró i resseguint el tram dels túnels de Collabós fins a arribar a Sant Joan. La ruta es completa de manera circular per l'altre cantó, direcció Coll de Cubet. En parla Joaquim Roca, president delegat del Consorci de Vies Verdes de Girona.
És una ruta exigent, que hi ha doncs, pendents ja més importants. S'han senyalitzat amb 138 senyals, tota la ruta s'ha condicionat al ferm, amb formigó, amb tutú, perquè hi ha trams, doncs, com he dit, de forta pendent i per tant doncs, per tenir el mínim manteniment doncs, al llarg dels anys.
L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roquer, també celebra la inauguració de la ruta.
Avui hi guanya tothom, no només la gent que ens visita i gaudirà d'aquesta oferta turística, sinó també de la gent de la zona. Els veïns de Sant Joan, els veïns de la Vall de Bianya, que ja estan fent ús des de fa temps d'aquesta via verda que ens apropa, perquè sí que disposem d'una carretera doncs, que ens uneix en pocs quilòmetres, però és que ara ens unirem d'una forma diferent.
Amb la via inaugurada, doncs, la ruta del Carrileto i la ruta del Ferro i el Carbó queden unides.
En matèria turística, un centenar de professionals de la informació turística es reuneixen a Olot. El principal objectiu de la trobada és la millora de l'atenció al visitant i el turisme sostenible. També es commemora el desè aniversari de l'Oficina de Turisme d'Olot. A les instal·lacions actuals, la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya compta amb unes 200 oficines repartides arreu del territori.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Durant aquest dijous i divendres, l'Espai Cràter acull les 29es jornades tècniques de la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya. El principal objectiu és combinar ponències amb diferents representants del sector turístic d'arreu de Catalunya i parlar sobre activitats tècniques centrades en la millora de l'atenció al visitant. Alhora, també es detalla com apostar per un turisme sostenible i la promoció de l'oferta gastronòmica del territori. Precisament d'aquest àmbit, durant aquests dos dies hi són presents en aquestes jornades diferents restauradors de la comarca. Durant aquest dijous al matí es va explicar el pla d'accions vinculat a la regió mundial de la gastronomia i com s'apropa el producte local al visitant. A banda, una de les efemèrides que se celebra en aquestes jornades és el desè aniversari de l'Oficina de Turisme d'Olot. La presidenta de Turisme Garrotxa i regidora també de Turisme d'Olot és Gemma Canalies.
Estem en un punt que tenim un turisme molt consolidat, però és aquest que no és el més, sinó que anem al millor, un turisme molt millor i molt arrelat aquí en el mateix territori. Llavors, en aquest cas, també, durant aquestes jornades, també coincideix amb el desè aniversari de la nova oficina de turisme d'Olot. En aquest cas, és una oficina que ha crescut, és una iniciativa que ha crescut amb la ciutat i que també ens ha fet com un referent, ens ha definit com la manera de ser que som.
Amb motiu d'aquestes jornades, la directora general de Turisme, Cristina Laje, ha volgut felicitar els professionals que en formen part i ha assegurat que les oficines de turisme són una peça clau per dinamitzar l'oferta turística local.
El gran anfitrió o anfitriona són aquells nois i noies que tenim a les nostres oficines. Així que, lluny de ser un sistema que sembla que ja no funciona, perquè tot sembla que funcioni a nivell digital, no? La informació, etc, no és pas veritat. Les oficines tenen més valor que mai perquè la gent, tots aquells que arriben, vinguin d'on vinguin, venen molt, molt ben informats i el que volen és encara més informació.
Actualment, la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya està formada per unes 200 oficines i 90 punts d'informació, posant a disposició dels usuaris uns 600 informadors i informadores. Durant l'any 2024, aquests equipaments van atendre més de 2.174.000 visitants arreu del territori.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Moment de repassar l'actualitat d'arreu de la demarcació de Girona. El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat, robatori violent i tinença il·lícita d'armes Jens Schumacher, l'acusat de matar una dona d'un tret a Empúria Brava per robar-li l'autocaravana el 23 de setembre del 2022. Per unanimitat, el veredicte recull que la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se quan el processat li va disparar a boca de canó mentre dormia. El jurat conclou que ho va fer amb l'objectiu d'assegurar-se la fugida després de robar el vehicle. La policia el va interceptar i detenir a Portbou. El veredicte ha descartat la tesi de la defensa que al·legava que l'acusat pateix greus problemes psicològics. El fiscal manté la petició de 30 anys i mig de presó i l'acusació particular de 33. I també en successos, un autobús ha atropellat una dona a l'estació de Girona i l'ha matat. Segons apunten fonts policials, els fets haurien passat poc després de les 7 de la tarda d'ahir a dijous a l'estació de busos de Girona, a la planta soterrada que hi ha al Parc Central. Les primeres informacions apunten que el vehicle, que es dirigia cap a Palafrugell, s'hauria desfrenat i això hauria provocat que acabés embestint la víctima. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar el SEM, que va intentar reanimar la dona sense èxit, els bombers, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona, que ja ha obert diligències per investigar els fets. La víctima encara no ha estat identificada.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Tornem a la Garrotxa amb l'arribada de la primavera. Especialment s'han d'adaptar a noves rutines. És un dels consells de Gregori Munger, del Racó de la Llum, en una època de temperatures que van a l'alça. Detalla que durant aquest temps hi ha al·lèrgies, migranyes, problemes a la pell i altres símptomes que s'associen a la primavera. Detalla que en cada canvi d'estació, i en concret en aquest, s'ha d'intentar canviar els hàbits del dia a dia per adaptar-se especialment al temps.
L'informatiu del migdia.
Segurament molts de vostès han escoltat la dita popular de la primavera la sang altera. Pot semblar un simple refrany, però en efectes pràctics és realitat. El canvi d'estació comporta diferents canvis d'hàbits, principalment afectats per la meteorologia. El principal, i que no deixa lloc als dubtes, és el canvi d'hora, que provoca que els dies siguin més llargs pel que fa a la llum solar. És una època on es considera que la persona guanya en energia perquè el sol és més protagonista, però no és del tot així. El cos fa una depuració, especialment a les nits, i on la persona i ha de col·laborar amb accions com, per exemple, canviar els hàbits del matí i començar el dia bevent amb aigua i un raig de llimona. Gregori Munger, del Racó de la Llum, detalla que el fetge és l'òrgan del cos que més feina té durant la primavera.
Per tant, és una de les èpoques que té molta tasca i si no li donem una ajuda és quan després surten problemes. Surten problemes com que m'he llevat amb la llengua blanca, que em sento una a les fosses nasals tapades encara que no estigui refredat, que el dolor articular, em sento més cansat.
Munger detalla que durant els canvis d'estació s'hauria d'implementar la rutina dels canvis d'hàbits. Diu que és el més favorable pel cos i ajudaria a evitar símptomes habitualment relacionats amb l'arribada de la primavera.
Si tenim l'esforç a nivell cultural, mirem d'introduir-ho com a un hàbit natural, de fer cada canvi d'estació important i aquest el que més, doncs ens tindrem uns resultats com tindre una ment més espajada, sentir-nos més vitals.
La primavera també és època especialment d'al·lèrgies i agafa especial importància a evitar el contacte amb aquells elements que les provoquen, especialment les relacionades amb la respiració. Abans dels esports, Romeria, el tercer llargmetratge de la garrotxina Carla Simón, després d'estiu 1993 i el Carràs, competirà a la secció oficial del Festival de Cinema de Cannes, rodada en diferents localitzacions de Vigo. La cinta arribarà als cinemes el 5 de setembre. Amb Romeria, la directora barcelonina, i recordem, criada especialment a la seva infància a la Garrotxa, continua explorant les relacions familiars inspirant-se aquesta vegada en els orígens de la seva família biològica paterna. Amb la nova pel·lícula candidata a la Palma d'Or, Simón tanca la trilogia sobre la seva família, protagonitzada per una debutant, Llucia García Torres, juntament amb Mitch i Tristan Ulloa. Simón compta amb Romeria, amb el seu equip habitual. En paraules de Carla Simón, la cinta parla de la memòria i dels moments familiars esquius que potser mai s'arriben a comprendre del tot.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Ho fem amb la Unió Esportiva Olot, que vol quedar-se a segona federació. Si l'Olot guanya l'Europa aquest diumenge, a les 5 de la tarda, ja no podria baixar directament. Els olotins porten 3 victòries consecutives i ara mateix es troben fora de la zona de play-out. Roger Vidal no podrà comptar ni amb Gerard De Marco ni Pau Salvans, tots dos per lesió. Daniel Puigvert.
L'Olot rep el líder del grup tercer de segona federació en un bon moment. Ara mateix, el conjunt olotí acumula 3 victòries consecutives i rep a l'Europa, que vol aconseguir l'ascens per la via ràpida, després d'una gran temporada. Roger Vidal ha aconseguit fer 18 dels 30 punts que ha jugat, unes xifres que han portat l'equip a situar-lo fora de la zona de descens. De fet, si l'Olot guanya aquest diumenge o el Cornellà perd, els olotins ja no podrien baixar directament a tercera federació. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal, explica quina Europa preveu aquest diumenge.
Amb un joc molt dinàmic, molt vertical, sòlids en defensa, un equip que també es caracteritza per tenir una estratègia, un pilota parada molt treballada i que li don molts punts, per tant, bé, un rival molt potent en diferents situacions de joc.
Si l'Olot fa les coses com les està fent últimament, té moltes opcions de tombar el líder, el municipal. A més, cal posar èmfasi en els fitxatges d'hivern que estan funcionant d'allò més bé, sobretot amb Ruben Henry i Carlos Gilbert, que han agafat més pes en aquest segon tram de temporada i que s'han convertit en importants per l'esquema de Roger Vidal. L'entrenador del conjunt olotí afirma que vol un Olot amb un pèl més de control del partit d'aquest diumenge.
Podria ser capaços de ser un equip una mica més equilibrat del que va ser la setmana passada a Mallorca, que pugui tenir una fase de joc també això més equilibrada, on ens puguem associar més, i després defensivament que tant puguem dominar la pressió alta com el bloc mig.
El partit entre l'Olot i l'Europa jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Des del club han organitzat una botifarrada popular per fer caliu abans del partit i omplir l'estadi per acompanyar l'equip cap a la victòria i la permanència. A més, també serà un partit especial per la mascota de l'Olot, que tindrà nom un cop acabat el partit.
De futbol passem a parlar de patinatge artístic, perquè el Club Patinatge Artístic Olot vol refer-se del català al Campionat d'Espanya que se celebra a Reus. Les patinadores arriben a l'estatal amb l'objectiu d'assegurar-se una plaça per l'europeu i el mundial. El coreògraf i entrenador Ricard Planyol afirma que durant aquestes setmanes l'equip ha fet un pas endavant. El Campionat d'Espanya de Grup Show i Quartets és una de les competicions més decisives pel que fa al patinatge artístic. De fet, és el que dona accés als equips per als europeus i als mundials. El Club Patinatge Artístic Olot vol tornar a sentir-se el millor dins la pista durant els 5 minuts de coreografia i ho vol fer aquest diumenge a Reus, a la capital del Baix Camp. Si vull, el català va ser un ball que va impactar i va agradar, però que malauradament les patinadores van cometre alguna errada que va provocar que no aconseguissin la primera posició. El coreògraf i entrenador del CPA Olot, Ricard Planyol, diu que s'ha treballat molt per aquest campionat estatal i que té bones vibracions.
La veritat és que hem netejat molt el que seria tots els aspectes amb els que hem tingut errades durant les competicions i que veiem que, a més, suposava una dificultat. A més, hem incorporat petits treballs més tècnics en tema de dificultat de passos, perquè bueno, hem considerat que potser teníem que fer un pas més i era un dels aspectes que més amb les puntuacions anteriors doncs, més ens penalitzaven. Aleshores, amb petits canvis que els jutges sí que apreciaran, potser a nivell general no s'aprecia, però els jutges sí que en aquest sentit això ho tenen molt en compte.
Planiol explica que no sempre es pot guanyar perquè el nivell dels altres clubs cada vegada és més alt. Posa com a exemple el Girona, que segueix estant sempre a les primeres posicions, i el Maçanet, que va aconseguir un podi al Català quan feia molt de temps que no s'hi apropava. Planiol assegura que un dels objectius és aconseguir accés a l'europeu i mundial, però que les patinadores del que realment tenen ganes és de demostrar la virtuositat d'aquest ball.
Diria que elles tenen més ganes d'ensenyar realment aquesta coreografia, la sensibilitat que transmet i el missatge que porta, perquè bueno, amb les errades normalment sempre queda com molt dissolt tot el missatge i tota la idea que porta, que comporta aquesta coreografia. Aleshores, elles tenen més ganes de poder demostrar, i a partir d'aquí serà el que serà, i si hi ha una coreografia doncs, que a pista és superior, doncs s'acceptarà perfectament, però és més la necessitat de poder demostrar el treball que s'ha fet.
L'estatal és el que dona accés als altres campionats. De fet, els primers dos classificats tenen accés directe a l'europeu i també al mundial. El tercer ha d'escollir a quina competició vol anar i el quart anirà a la plaça vacant. El grup de show gran del CPA Olot sortirà en la posició número 19 i el grup de show petit amb el ball Carrega'm sortiran en desena posició.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Amb molta qualitat, Gilbert la treu enrere, bé cap al vèrtex de l'àrea on hi ha Iaia. Iaia trepitja àrea, fa la centrada. Iaia cap al segon pal, és molt bona la rematada, gol! Gol, 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 gol de Pedro del Campo, però mig gol és de Iaia Sidibe, que ha fet una gran centrada al segon pal. Allà, tot sol, hi havia Pedro del Campo i el capità ha fet el que havia de fer amb el peu dret, enviar la pilota al fons de la xarxa tal com li venia.
La Unió Esportiva Olot està en plena forma. Amb 3 victòries consecutives s'ha allunyat molt del descens i ara té l'objectiu d'esquivar el play-out. Diumenge en directe des de l'estadi municipal, partit contra el líder, Olot a Europa. A 4:45 de la tarda la prèvia i a les 5 el partit, amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot. Olot!
Olot! I avui a la contraportada, protagonisme per en Tim, que precisament és el protagonista del nou número dels contes a la faràndula. El gegant de la colla Racing Team encara no tenia cap conte dedicat. A més, fins al dia de Sant Jordi, tots els contes de la col·lecció incorporaran una màscara en blanc, on els nens i nenes hauran de dibuixar el nou disseny que lluirà el gegant durant les properes festes d'altura. Ens ho explica en Néstor Carvajal.
La contraportada.
La faràndula lutina torna a ser la protagonista d'una nova creació de Charlie Reixat i Tavi Algaró. En aquesta ocasió, en Tim, del Racing Team, és el personatge principal d'un conte de la faràndula. El conte s'explica que en Tim és el gegant més divertit i simpàtic de tota la faràndula, però hi ha un petit detall de la seva personalitat que ha de polir amb l'ajuda de la resta de la faràndula. L'autor del conte, Charlie Reixat, diu que aquesta és una altra manera de donar-li una altra vida, la vida literària. Per la seva banda, l'il·lustrador, Tavi Algaró, admet que és el primer llibre que ha dibuixat completament en digital.
Podria dir que és el primer conte que il·lustro totalment en tècnica digital, però tinguent molt en compte que forma part d'una col·lecció i he intentat que s'assembli, que la tècnica no sembli que sigui digital, o sigui que pràcticament sembli com la mateixa tècnica que hagi emprat amb els anteriors, els 24 anteriors. Bàsicament tinta xina i aquarela.
Fins al dia de Sant Jordi, tothom que compri un llibre de la col·lecció es trobarà una màscara on podrà dissenyar el nou complement d'en Tim. Tots els participants entraran en un concurs on es decidirà la creació guanyadora, que serà la que lluirà el gegant per Festes d'Altura 2025. La membre de l'entitat, Elena López.
Fa diversos anys que en Tim, cada any per Festa d'Altura, llueix una màscara diferent durant aquells 4 dies de Festes d'Altura. Llavors aquest any, com que considerem que és un any especial per l'entitat, perquè hem fet el compte d'en Tim, vam pensar que era una bona oportunitat també doncs, perquè aquesta màscara poguessin participar tots els nens i nenes que ens porten seguint any rere any.
La col·lecció Contes de la Faràndula d'Olot va començar l'any 1999 amb el conte del porc i el xai de la Òpix. La vaca sinforosa del barri de Sant Roc amb batolles de batet, o la gegantessa són alguns dels personatges de la faràndula que han format part dels contes en aquests últims 26 anys.
Amb en Tim, el gegant de la faràndula Racing Team de casa nostra, tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 11 d'abril de 2025. Ben pendents, evidentment, dels detalls de la Junta de Seguretat que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament d'Olot, on ja poden consultar els detalls a garrotxadigital.cat. Més informació de tot plegat i de la resta de temes a partir de les 3 aquí a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.